Entrem al celler. De seguida és això que us captiva. Les pomes són allà, disposades damunt dels vímets, cistelles cap per avall. No hi pensàvem. No teníem cap ganes de deixar-nos envair per una melanconia com aquesta. Però no hi podem fer res. La de les pomes és una olor que es desborda. Com ens ho hauríem fet, si no, per passar tant de temps d'aquella infantesa acre i ensucrada? Les fruites arrugades deuen ser delicioses, amb aquella eixutesa enganyosa amb què el gust confitat sembla que s'insinuï en cada arruga. Però no tenim pas ganes de menjar-ne, ni sobretot de transformar en gust identificable aquell poder flotant de l'olor. Podem dir que fan bona olor, que fan una olor forta i que va més enllà. Una olor interior, l'olor d'un jo millor. I ha continuada la tardor de l'escola. Amb tinta violeta esgarrapem el paper amb traços gruixuts i prims. La pluja bat els vidres, la tarda serà llarga. Però el perfum de les pomes és més que passat. Pensem en altres èpoques a causa de l'amplitud i de la intensitat d'un record de celler salnitrós, de golfes fosques. Però cal viure allà, copsar-ho allà, drets. Tenim darrere les herbes altes i la mullena del jardí. Davant, com una alenada d'aire tèbia que rebem dins l'ombra. L'olor s'ha marat de tots els marrons, de tots els rojos i una mica de verd àcid. L'olor ha destil·lat la suavitat de la pell, la seva mínima rugositat. Amb la boca seca, sabem prou bé que aquest no és un desig per ser satisfet. No passaria res si mosseguéssim una polpa blanca. Caldria que esdevinguéssim octubre, terra batuda, volta de celler, pluja, espera. L'olor de les pomes és dolorosa, és la d'una vida més forta, d'una lentitud que no mereixem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermut,
tothom. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més...
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Felicitats a totes les pilars avui després d'aquest conte d'un llibre que he retrobat del passat, el primer glob de cervesa i altres plaers minúsculs d'en Philippe Delerme. Comencem aquesta fonda intersemanal, clar, de les festes entre setmana. Vinga, va, primer de tot trucarem a una dona que vol recuperar coses del passat també. Després farem la guia Virgínies. I al final, ui, tenim molta feina, eh? Perquè ens n'anirem fins a Mallorca per conèixer l'home que xiu-xiueja a les sobrassades. Apa-li, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui a la Fonda de Catalunya Ràdio, aquest dia del Pilar, volem començar-lo d'una manera, diguem-ne, de recuperació dels productes, de recuperació de la gent, de recuperar les coses que fèiem abans de la pandèmia. I per això avui volem trucar a la Ada Parellada, perquè a ella també li agrada això de recuperar coses. Ada, molt bon dia.
Molt bon dia, molt ja, bon dia de festa.
Ja era hora, eh?
Ja era hora. És una activitat que recuperem i, a més, té tres vegades recuperació. Recupera tres vegades, perquè recuperem l'activitat, recuperem aliments i és una activitat de cooperació. Per tant, recuperem la cooperació.
19 d'octubre, d'avui en 8, eh? A les 8 del vespre. 19, perdó, 19 d'octubre. Eh?
19,
a les 8 del vespre recuperem aquesta cita que hi havia anual al Semproniana contra el malbaratament alimentari. Què és això, Ada?
Doncs mira, fem un sopar que l'elaborem exclusivament i totalment amb aliments recuperats, és a dir, aliments que estaven al corredor de la mort, que estaven a punt de ser llançats, per diverses causes, ja ho saps, que la casuística del malbaratament alimentari és molt àmplia. I nosaltres recuperem aliments d'origen, és a dir, espigolats al camp. Aquests aliments es llencen per qüestions de forma, de calibre, perquè estan lleugerament macats o perquè han caigut de l'arbre, o han caigut, vaja, i per tant estan a terra i ja no s'agafen. Doncs nosaltres aquests aliments, part d'aquest sopar està fet amb aquest tipus d'aliments. Després també recuperem aliments de mercat central, que són uns aliments que rebutgen per qüestions molt diverses, però bàsicament perquè no han trobat comprador. I la tercera que fem és una espigolada local de proximitat, vull dir, el comerç de proximitat, doncs per aquells aliments, doncs, jo què sé, sals, espècies, fins i tot carn i peix, sempre i quan la carn i el peix tingui les garanties de seguretat alimentària, això per descomptat. I amb aquests aliments fem un sopar, l'elaborem íntegrament, l'anomenem gastro-recup, i 100 persones tenen l'oportunitat de viure aquesta experiència, que realment, deixa-m'ho dir, és molt colpidora, perquè, clar, un cop transformats aquests aliments, i gairebé imperceptible, impossible detectar on estava la raó de ser rebutjats, no? Un cop manipulats, un cop transformats, són exactament igual que els altres aliments, no?
Clar,
els que sí estaven al mercat.
Clar, és que quan tu penses d'aquesta manera... Clar, dius, a veure, per què una mandarina que és més petita o més gran de lo normal no pot entrar dins un circuit comercial, no? Per què una pera, no? Per què una poma que sigui més petita, no?
Pep, encara hi ha una cosa més gruixuda que això, que a mi encara em dol més. És a dir, a vegades no és ni tan sols per qüestions de forma ni de calibre, com estaves esmentant, sinó que és per qüestions de saturació del mercat. Fa uns dies vaig anar a fer una espigolada de pomes, és a dir, vaig anar a... I la poma potser és el producte que més ho exemplifica, perquè és el més humil de tots i el que menys s'aprecia, diguéssim, o que menys es valora, diguéssim, val? I llavors, hi havia poma extraordinària, de mateix calibre i tot, ho tenia tot, però el mercat està saturat. Hi ha tanta poma que no pot absorbir la poma de proximitat. I llavors, perquè moltes vegades s'importa, és a dir, es porta poma de fora quan aquí ja tenim suficient gènere. I aquest és el sistema que, Pep, tu, que sempre ens dones veu, i sempre estàs molt pendent de tot això, saps que hem de treballar, no?, que és el canvi de sistema. Hem de revisar el sistema alimentari d'origen a consumidor final, anar veient on estan aquestes puntes, aquests petits entrebancs, o, bueno, petits o enormes, perdona, res de petits, aquests enormes desajustaments que hauríem d'anar llimant i arreglant per intentar que fos un sistema coherent i comprensible, si més no, i sobretot de sobirania alimentària, que el que nosaltres fem, nosaltres ens ho mengem.
Exacte, exacte. Doncs aquest 19 d'octubre, d'avui en 8, a les 8 del vespre, emplenarem el Sempruniana de persones que els agrada menjar, que els agrada divertir-se, però sobretot que els agrada, diguem-ne, i que tenen aquesta sensibilitat per la recuperació, per l'alimentació sostenible i per donar, diguem-ne, un ús a aquests productes. Com ho ha de fer la gent? Truca al restaurant i reserva?
Sí, més que trucar, envia un mail, que serà molt més efectiu. sempruniana@sempruniana.net, el trobaran a tot arreu, si entra a la nostra web, trobaran, no hi ha cap mena de dificultat, ens envien un mail i nosaltres mirarem. Les places són molt limitades, molt, molt limitades.
Ves
que
no...
Perquè el preu de venda és de 10 euros en begudes a part, amb la idea de que tothom tingui accés a aquesta experiència, que més que un sopar és una experiència i un motiu de debat.
Doncs ves que no ho hagin de fer dues vegades, Ada.
També dir, només acabar per dir una cosa, que aquesta és una acció que forma part de la Setmana de l'Alimentació Sostenible dins del marc de la capitalitat de l'alimentació sostenible que aquest any defensa Barcelona.
Queda dit, doncs, 19 d'octubre a les 8 del vespre, aquest gastorrecup, aquest sopar fet amb productes, diguem-ne, per lluitar contra aquest malbaratament alimentari. Moltíssimes gràcies, Ada, per atendre avui la nostra trucada. Esperem que ho emplenessis, bueno, 30.000 vegades, això, tu.
Segur, segur.
Apa, siau.
Moltes gràcies i una abraçada.
Adéu.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja som al moment, aquell plàcid, aquell d'agafar el cotxe, carretera i manta, i anar a buscar els restaurants que els nostres estimats i estimades, diguem-ne, protectors de la cuina catalana, ens van dient a cada programa, i no podia faltar avui un dia, com el dia del Pilar, un dia de celebració per molts, i altres doncs, de feina, doncs que puguin anar a dinar a algun lloc o un altre. I avui hem dit, saps què? Aquest cap de setmana passat va ser la Fira del Torró Gramunt. Anem a parlar amb algú que en sap molt de torró i que en sap molt també d'anar de restaurants. Àngel Jovete, bon dia!
Hola, molt bon dia, Pep.
L'Àngel Jovete, que és de Virgínies, que aquí sempre la guia Virgínies a la cuina catalana. I escolti, nosaltres aquí el que voldríem saber és, primer de tot, com ha anat aquesta Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt.
Doncs molt bé, Pep, ha sigut una fira molt dolça. Aquí tots els torronaires de Gramunt han presentat totes les novetats d'aquest any. Hem tingut força gent, amb totes les normes que hem tingut sobre el tema del Covid, però bé, en principi podem dir que estem molt contents, tal com ha anat, i bé, en principi hem pogut degustar a tothom aquestes novetats tan llaminades i tan dolces del Torró de Gramunt.
A part del Torró de Gramunt, que té indicació geogràfica protegida, quin és l'altre torró que ha, diguem-ne, ha fet deleitar a tota la gent que ha vingut a la fira? Quin diries que és, Àngel?
Aquí, a part del Torró de Gramunt, tothom vol comprar doncs, els clàssics. El torró tou, el torró de llema d'ou, aquests són els tradicionals, encara que hi ha el públic més jove, que aquest ja se canta per tot el que són aquests torrons de més de fusió, més de tradició de cuina d'avantguàrdia, on nosaltres i d'altres companys d'aquí de Gramunt cada vegada estem que el torró es pugui desestacionalitzar com un gran postre de tot l'any. Quines són les més importants aquest any? Pues aquest any nosaltres hem presentat un de torró amb pa amb tomàquet, amb oli verd i amb sal de muntanya.
Ui, a veure, hem de fer una cosa aquí. Jo aquest, mira que hi vaig ser-hi aquest cap de setmana, a la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra de Gramunt, però no vaig tenir temps, Àngel, i haig de tornar a venir. Llavors, per mi mateix i perquè la gent que vulgui pugui venir aquí a Gramunt, que encara que la fira estigui acabada, aquí sou molt torronaires i teniu obert, a on podríem anar a dinar, a veure aquesta guia Virgínies de la cuina catalana, a on podríem anar a dinar i després venir cap aquí a comprar torrons?
Mira, jo personalment, jo crec que aquí a la comarca de l'Urgell tenim un cuiner que va estar anomenat com a cuiner de l'any per periòdico, ara farà uns 3 o 4 anys, no recordo si són 3 o 4, que es diu el Jordi Marimon. És un gran cuiner, és una persona que té un gran talent en el seu art, i ell és el propietari de la Cava d'aquí de Tàrrega a l'Urgell. És un restaurant renou, està recent batejat i et puc dir que té un ambient molt retrograt amb una decoració, diguéssim, vintage, i amb una cuina, amb uns canelons que fa de bolet, amb uns macarrons fets amb tot producte d'aquí de la terra. El Jordi és un gran envejador del producte de quilòmetre zero i de producte de la terra. És un gran cuiner aquí a la Cava, a Tàrrega.
un d'aquells cuiners que no fa gaire soroll, perquè quan vas allà, en el seu flamant restaurant, com dius, la Cava de Tàrrega, te l'omple de territori, te l'omple de pagesos i de pageses en aquells plats, que cada plat pot portar 3 o 4 productors diferents. I això que has dit, no? Abans tenia el restaurant molt petitó i ara s'ha mogut 3 o 4 metres cap a una banda i ara hi ha més gent allà, eh?
Sí, a més, la decoració, aquesta vintage que ha fet, que pràcticament ha recopilat tota decoració d'amics que li han anat portant, té una gran iniciativa i a la vegada et puc dir que l'ambient és molt proper i a la vegada denota aquest territori, aquest quilòmetre zero que tu dius, que veritablement com a restaurant tothom que hi va surt encantat i a més surt molt encantat per veure la qualitat preu, perquè és una persona que el que vol és que la satisfacció del client desbordi i que surti molt content.
Doncs encarregarem taula a la Cava de Tàrrega, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana i després vindrem cap aquí a buscar torró de pan tomata amb oli i sal, que, escolta, ja estic pensant a veure com és que no el vaig tastar jo aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Àngel.
Moltes gràcies a vosaltres, Pep.
Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
La Fonda.
I aquesta és la sintonia més dolça per anar a buscar quina és la melmelada favorita avui d'un senyor, d'un senyor que en sap molt de la cultura del Japó. Roger Ortuño, molt bon dia.
Hola, Pep, què tal, com estàs?
Roger Ortuño, que podríem dir que és l'ambaixador de la cultura japonesa a casa nostra, perquè no sé si hi ha alguna persona que en sàpiga més de Japó que no sigui japonès com tu.
Sí, sí. No, no, i a més que el govern japonès em va anomenar això, em va anomenar ambaixador de bona voluntat de la gastronomia japonesa, o sigui que en el fons ja ho has dit bé, ja. Sí, sí.
Clar, si pregunto quina és la melmelada favorita d'en Roger Ortuño, segur que anirem mirant cap a Japó, no?
Home, com no pot ser d'altra manera, no? T'haurem de dir alguna cosa japonesa, no? A mi ja saps que m'encanta.
Exacte.
Sí, sí. Doncs a veure, jo, mira, tinc dues que em venen al cap, però no són ben bé melmelades. Mira, una perquè no és amb fruita, val? Sinó que és amb un llegum, i una altra que sí que és amb una fruita, amb un cítric, però que no és dolça, que és salada. Llavors no sé si tampoc comptaria exactament com a melmelada, però bueno, si vols te les explico.
Sí, tant i tant, compte, a veure.
Sí, doncs mira. Mira, doncs una és l'anko, que seria aquesta mena de pasta que es fa, que és com una melmelada, que es fa amb azuki, que és amb la mongeta vermella japonesa, la mongeta azuki. El que passa que també es pot fer amb mongeta blanca, val? Llavors es fa amb sucre. Llavors és el mateix procés que una melmelada, val? Perquè es posa a bullir i es posa amb quantitat 1:1 de sucre, diguem-ne. O sigui, si poses un quilo de mongeta, es posa un quilo de sucre, i això és una pasta molt bona que es fa servir molt, doncs, pel farcit de molts dolços, no? Doncs des del dorayaki fins al daifukumochi, que coneixerà la gent, i bé, doncs és una cosa super, super, super imprescindible de la rebosteria japonesa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. I escolta'm, i això que has dit de yuzu, això què és exactament?
Sí. Doncs mira, el yuzu, com saps, és un cítric, no? Se li diu cidra japonesa, és un cítric molt aromàtic, és una mena entre una llimona, una mandarina, una nectaria, no? és una categoria diferent, vull dir, la gent l'hauria de tastar perquè realment té un aroma molt bo i molt especial i molt peculiar. Llavors, amb això, el que es fa una mena de pasta, però ja et dic, aquesta no és dolça, sinó que es fa amb sal, es fa amb la mateixa quantitat de yuzu, amb la mateixa quantitat de xili verd, val? La pell del yuzu amb xili verd barrejat, i després un 10% de sal. Val? Llavors amb això es deixa com fermentar, diguem-ne, i és com una mena de pasta que va bé amb el que vulguis, des d'hamburgueses, des de carn, amb peix, no sé, jo fins i tot, això que em preguntaves de les melmelades, jo és que m'ho fotria també amb torrades, això. Està boníssim.
Oh, que bo. Doncs escolta, sí, comencem sí. per l'anko i acabem aquí per el yuzu així saladet amb aquest toc àcid.
Sí, el yuzu koshou.
Moltíssimes gràcies, Roger.
Molt bé, Pep, doncs que vagi de gust.
Que vagi de gust, vagi bé.
Vinga, una abraçada. Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Doncs vinga, l'estic esperant aquí, aquest home, un home que té moltes històries per explicar. M'ha dit, quedem aquí en aquest bar, aquí al mig d'Inca, que et portaré cap a l'Obrador. Ah, mira, ja el veig aquí, que entra per la porta. Xerraïna, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Com et tracta Mallorca?
Home, Mallorca i totes les illes sempre ens tracta fenomenal, perquè poder, diguem-ne, venir en èpoques, diguem-ne, que no és l'època típica de, que ve tothom, doncs, home, això està molt i molt bé. Però, clar, escolta'm, tu avui no sé si em parlaràs amb gironí o amb mallorquí. Com ho farem, això? Una mica de cada podem fer?
Sí, és que ja no hi ha més remei. Quan vaig a Catalunya em diuen que ja no xerro català i aquí em diuen que no xerro mallorquí. I és el mateix, però sí que és veritat que hi ha formes diferents de xerrar el català.
En Xerraïna, jo sempre dic que és l'home que xiu-xiueja les sobrassades, perquè, clar, que un gironí de Sant Hilari Sacalm se'n vagi a Mallorca i faci sobrassades i aquestes sobrassades estiguin, diguem-ne, a molts restaurants gastronòmics, a molts restaurants d'alta cuina, a molts restaurants on la cultura del producte és, diguem-ne, allò, la devoció, això vol dir alguna cosa. Què hi fa un home de Sant Hilari Sacalm al mig allà, al Montseny, aquí a Mallorca, Inca?
Bueno, jo de jovenet me'n vaig anar, jo vivia a Mataró ja, no a Sant Hilari, però sí que és veritat que ens baixava un canceler de Sant Hilari cada setmana a portar gènere, perquè ma mare quan va marxar va dir que no volia que bevéssim aigua que no fos de la Font Vella ni botifarres que no fossin de Sant Hilari, i cada dissabte va aconseguir que el canceler de Sant Hilari baixés, en Marià Casas, que per cert va morir no fa gaire. I la qüestió és que venia i un dia se'm va ocórrer demanar-li si em podia ensenyar l'ofici. I vaig anar a Sant Hilari a prendre l'ofici, vaig muntar una botiga a Mataró, em vaig anar a l'Escola de Charcuteria de Barcelona i allà vaig tenir alumnes i entre ells un de Sa Pobla que em va dir, escolta, m'agradaria molt obrir la fàbrica, m'agradaria que vinguessis. I vaig dir, vale, si estic lliure, doncs vinc, i vaig anar per un mes.
Un mes, i quan fa que hi ets?
Des de l'any 1995.
Home, doncs déu-n'hi-do, 95-2000, estem al 21, mira, 26 anys. Per cert, un ocellet m'ha dit que la setmana passada vas fer 59 anys.
59 anyets, sí.
Home, 59, la meitat fent sobrassades, déu-n'hi-do, no?
Sí, vaig obrir el 83. Imagina't si em fa de dies.
Ens explicaràs avui tots els secrets de la sobrassada?
Sí, no en té gaires, eh?
Bueno, no en té gaires. Jo quan tasto les sobrassades penso si aquella sobrassada té secrets o no té secrets. Mira, jo crec que una de les millors maneres, abans de que tornem aquí a l'Obrador, o no sé si tens alguna sorpresa preparada, però a mi m'agradaria anar a l'origen. Anem al bosc a veure on són els porcs?
Cap problema. Agafem cotxe i tenim una estoneta, tenim mitja hora.
On hem d'anar?
Hem d'anar al Bosc Vell, que això està entre Petra i Son Serra Marina, d'aquí, sí, és arribar fins a la carretera Sineu i després cap a Santa Margarida i cap avall, i som.
Condueixes tu?
Evident.
Vinga, va, anem-hi. Porc negre de raça mallorquina. Aquesta raça és de la raça o és prengermà del porc ibèric que tenen, per exemple, a Andalusia?
Diuen que és del tronc. Aquest tronc ibèric, i és veritat que a l'hora de treballar-lo l'animal s'assembla en quant als olis, aquests greixos que són més solubles, etc. S'hi assembla, sí, jo crec que pot ser, però també diuen que pot ser part del porc celta, que també s'assemblen, però al final fixa't que tots són porcs que són antics i com a tals tenen més greixos. Sí que és veritat que no aguanten gens bé estar tancats, per això corren. Nosaltres aquí els tenim, fixa't que els espais són immensos i necessiten aquesta immensitat d'espai. Nosaltres superem de molt el benestar animal quan et posen unes normes determinades, aquí ni les hem mirades, però segur que les superem de 200, perquè necessiten això per ser bons.
El porc li agrada banyar-se, eh?
El porc és un porc divertit. De totes maneres, ara estem entrant i no hi ha portes, estan aquí perquè volen. Ara veuràs que el que passa que després, quan surts a fora i els hi fas uns aplaudiments així fluixets o no crides gaire fort, van sortint tots. surten, però ells no tenen sempre la porta oberta. Bueno, suposo que al dematí, a les 6 del matí se'n van, fan una volta superllarga, la resta del dia, si poden, molts, depèn del caràcter de cada animal, es queden tancats en aquí al corral, van menjant, prenen menjar sempre. I d'altres, doncs, van i venen, no fan el que volen, sí. Pensa una cosa, que el porc negre de Mallorca té una virtut, jo sempre els explico a la gent. D'aquests bitxos només n'hi ha 3.000 al món. No a Mallorca, no, al món. Tenim una raça absolutament autòctona de Mallorca i aquí moltes vegades jo els dic, tios, tenim un guaiú que en vez de tenir banyes, té dues mamelles que li baixen aquí, veus aquestes mamelles que els hi surten, que els fan típics. Tenim un porc que hasta té caricatura pròpia. Però els porcs fan això, els porcs quan venen i tenen un mes, els posem, aquí sí que els tenim tancats, veus, són els petits que estan en aquesta part d'aquí. No entrem més perquè trepitjaràs molta merda.
No.
I ho dic perquè el cotxe és meu. Perdona. Bé, la història és que quan es fa 3 setmanes que els tenim... quan fa un parell de setmanes que els tenim aquí perquè s'habituïn, arriben a un lloc nou, l'últim dia es posa el fil de punta a punta d'aquestes parets que veus aquí i els tios, n'hi ha un que es despista, toca. Tots els altres, no cal que els expliquis res, mai ningú toca això, i quan surten fora... A vegades la gent ens ho diu, ostres, i només amb això no s'escapen. Clar, tens bitxos d'aquí 200 quilos. Veuen el fil i veuràs que totes les pedres estan aixecades fins a arribar al fil i ara veuràs quan anem caminant que ens van perseguint. Vull dir, són molt sociables, a més.
Jo m'he deixat el barret, avui pot ser que m'agafi una insolació, Xesc, però bé, farem el fet. Una cosa important, aquí veig porcs, diguem-ne, molt grans. Estem acostumats a veure, diguem-ne, el porc convencional, aquest porc que podem veure, diguem-ne, els escorxadors, o ja quan tu vas a una botiga veus aquells talls de lloms d'aquella mida, de porcs de, com a molt, 90, com a molt, 100 quilos, no? Aquí treballem amb porcs, treballeu amb porcs, diguem-ne, d'una mida més considerable.
A veure, són porcs d'una mida més considerable, d'entrada perquè tenen més edat, segona perquè són lliures, tercera perquè mengen... nosaltres tenim el menjar preparat, és cereal i proteginosa, és cigró, és pèsol, és llentia, de les que es feien aquí servir. A vegades aquí a la sala de dalt de les cates que abans has vist, aquí quan ve gent a menjar, moltes vegades els fotem un plat de cigrons dels que mengen els porcs i diem, ara menjareu el que mengen els porcs, fem una mica de curiositat. Però al final és un cigró molt pellut, però és el que es menjava antigament aquí, no? Després aquests animals no són com els comercials entre cometes, que jo sempre explico i perquè fa molt d'anys que ho dic, perquè algú m'ho ha dit, que eren porcs sorseneggers, no? Que són porcs que estan pensats en que se'ls doni un menjar perquè facin poc de greix, perquè han agafat tantes manies que no han de tenir greix. Aquests tenen greix per un tub. Probablement, avui en dia, per tothom, són poc productius.
Clar, és que es parla molt bé que les carns, per exemple, no? Això sobretot la cultura de la vedella, de la vaca, del bou, no? Aquest greix intramuscular, no? Aquesta infiltració de greix entre el magre, que fa doncs, que la carn sigui gustosa, perquè sabem que allà on hi ha greix hi ha gust i allà on hi ha greix hi ha tendresa. Llavors, clar, ara portem uns quants anys, diguem-ne, amb aquesta cultura del greix intramuscular i aquest porc, precisament, en té molt de greix. Però tot el greix que té, diguem-ne, ens serveix pel mateix o no? És a dir, tot el greix del porc et va bé per fer sobrassada?
Mira, això és més complicat del que sembla. Quan tu vols fer una sobrassada que tingui que duri un any, antigament el que es feia era fer una sobrassada. Un porc a Mallorca antigament era una sobrassada que caminava. Era la forma en un lloc tan humit com Mallorca de conservar l'animal. Després tu feies, primer feies el trempat, que és la pasta que aquí quan a fàbrica les fem, de vegades la gent agafa per berenar. Berenar aquí a Mallorca és esmorzar, ho dic per si. Els greixos, quan tu tens de fer una sobrassada que ha de durar temps, els greixos més solubles sempre són els que més oxiden. Val? Després el porc negre té molt de greix soluble, com tu deies abans, s'assemblava a un ibèric. Tu quan un ibèric fas un jamoncito d'aquests bons, quan el agafes amb els dits queden allardats. Nosaltres que fem també fuet de porc negre, amb el fuet de porc negre, quan està temperat, tu el agafes amb els dits i et queden els dits que... és lubrificació pura. És una mica aquesta la idea, no? Després, els greixos durs són els que van bé per fer sobrassades que tenen molt de temps. Els greixos tous saps que et portaran problemes. Què vull dir? Amb això vull dir que amb un bitxo de 170 o 180 quilos, a vegades pots treure 30 o 40 quilos de sobrassada i no més.
Déu-n'hi-do.
D'aquí del que es tracta. I mira, nosaltres hem intentat, aquí que acompanya, hem intentat vendre caps de llom, vendre carns, fer hamburgueses de porc negre, fer coses que no fa ningú. Venem botifarres fora, també, perquè ens agrada la idea de que no només sigui una sobrassada que camina, ens agrada la idea de dir, tenim un guaiú, com et deia abans, per dir-ho d'alguna manera i perquè m'entengueu en quant a qualitat, val? I dius, una cosa tan bona, no ens la podem perdre només en sobrassades. Després, poder, no en podem fer més de 3.000, a la illa tampoc n'hi caben més, no hem de tenir problemes de purins i aquestes coses que es tenen a Catalunya, per exemple, o altres llocs on són intensives les granges, no? Aquí aquest problema no existeix, perquè aquí és que, mira, no veus ni una merda parlant amb, perdó, se'n van, corren, vull dir, tot això està... Mira, allà hi ha raspalls. Aquests raspalls que veus són perquè ells es gratin.
És que ara m'estàs fent pensar que això m'aniria perfecte a casa, perquè jo sóc d'aquells a casa a vegades s'enfaden perquè jo, allò, quan t'has de gratar l'esquena, quan l'esquena et fa una mica d'allò, que agafes el pom de la porta i veig que aquí els porcs vostres, els porcs negres, ho tenen molt bé perquè tenen aquests raspalls que veig que es van raspant i fan cua, a més, és bo.
Bueno, on van tots? És curiós, eh? Són molt curiosos, a més. Bueno, és una manera, primer, de... Bé, que jo el bueno... Bé, és una manera de que tampoc es casquin. Fixa't als arbres que estan tots rodejats de filat, perquè la millor màquina del món de treure pedres és un porc. I clar, els tios van furgant i s'ho mengen tot. Vull dir, moltes vegades ens diuen, què mengen els porcs? Mengen només el que els hi doneu. No, fixa't com està això de trillat. Després ells pillen, hi ha oliva borda, hi ha mata, hi ha de tot el que poden agafar, agafen, i després el que fem és que es canvien d'un cantó a l'altre cada petit temps i la terra està supercontenta i agraïda. Però els bitxos, sí, tenen molt de saïm, molt de llard. Després...
Clar, jo ara estava pensant, si del porc negre agafes el greix que agafes, hi ha una cosa important, i és que, a part d'això, hi ha parts, diguem-ne, del greix del porc. No és igual el greix de la cansalada que el greix de la papada i tot això. Però bé, quan anem allà a la sala de tast, això ja m'ho explicaràs. Una cosa molt important també, que també té a veure, diguem-ne, amb la sobrassada d'aquests porcs, d'aquests sants porcs, és el tap de cortí. Què és el tap de cortí?
El tap de cortí per mi és el pebre ideal per fer aquestes coses. El tap de cortí és un pebre tradicional de Mallorca, autòcton, que aquí abans antigament anaves a llocs com a Pòrtol, etc., i veies els pebres assecant-se a les parets, era un espectacle. Això es va deixar de fer, va quasi desaparèixer, i ara l'hem tornat a reanimar. Nosaltres tenim el nostre propi. És un pebre molt bon antioxidant, molt dolç, i molt afruitat. És increïble. Hi ha sobrassades que tenen un any, i quan les obres té un color que... És una passada, de veritat.
Escolta, fem una coseta. Anem cap allà a la sala de tast, que jo he vist allà una fusta molt llarga, amb moltes sobrassades diferents, i m'ensenyes a fer sobrassada i després farem el tast. Què et sembla?
Em sembla perfecte, per això has vingut.
Doncs vinga, va, anem-hi. Fonda de Catalunya Ràdio, aquest primer festiu intersemanal de la temporada, hem anat fins a aquí, a un lloc fantàstic, a un bosc, entre Petra i Son Freda, ho he dit bé?
Son Serra de Marina,
a Mallorca, per conèixer els millors porcs negres que fan una sobrassada extraordinària de la mà d'un home que acaricia aquestes sobrassades. En Xerreina. Xesc, a veure, jo veig aquí, per una banda de la taula, unes quantes sobrassades, però veig que m'has preparat aquí un taller d'elaborar la sobrassada. Va, vinga, ja sé que jo allà, diguem-ne, a Catalunya no tenim el pebre, però vosaltres preva, no?
Preva, es preva a bord.
Ara en parlaràs en mallorquí, ja ho veig, eh? Es pebre tap de cortí, no el tinc, però bueno, ja m'espavilaré. Sí que tinc, diguem-ne, porcs, però comencem a mirar. A veure, quina és la part magra del porc que posem en aquesta sobrassada? D'on ens ve?
Per això m'ha agradat molt que vinguessis, perquè moltes vegades la gent em diu no ens creiem que facis la sobrassada com ens expliques, que per això la sobrassada de Mallorca és diferent. Fixa't que aquí tens lloms... aquí tens hasta la llaminera, que no ens l'hem menjada, alguna vegada ens la fotem per berenar, eh? Aquí tenim el que són les panxetes i després els greixos de les espatlles. Una bona sobrassada de Mallorca és el que et dona el porc. I jo aquí el que hem intentat, penso que aquí hi ha un porc negre, i aquí devem estar 50-50, 50-50. Més, després, això s'ha de tenir en compte, els greixos que pugui tenir. Mira les cuixes aquestes, quin entrebarat que tenen. Les espatlles. Aquí ara netejarem ben netejat això, hem de treure tots aquests nervis que veus per aquí, tota aquesta goteta de sang que estem remenant per aquí, també s'ha de sortir. Greixos que vegis que són molestos, que són tirosos. Després tenim una màquina que quan ens pica es queda un 10% quasi del que estem picant, perquè hi ha nervis de la carn. Pot haver-hi una petita corna que la màquina de l'escorxador, quan treuen les cornes, te la deixi. Tot això és molt important que no hi sigui, perquè si no et xicleteja, que també ho ha de fer. Si et menges un xoriço ibèric bo, et quedes amb les dents sempre carregades de coses. A Mallorca, la gent ha arribat a entendre, jo crec que equivocadament, és una percepció molt personal, de que la sobrassada s'ha d'untar i no ha de tenir cap mica. No, com que és carn i és greix, ha de tenir coses. Si no, saps, és la meva manera de veure-ho. Nosaltres piquem una mica més gruixut. Bé, el que em demanes, 50% greixos, fixa't que tots són durs, aquí no hi ha res tou, i tenim el 50% de magre. Fixa't que hi ha espatlles, cuixes i lloms, no tenim cap mena de problema. Era una forma d'aguantar un porc. No et vull dir que les tradicionals alguna vegada es guardaven un llom per confitar, que alguna vegada es guardaven una cuixa, però per fer pernils era difícil, perquè aquí tenim molta humitat relativa. Després això és complicat.
Per tant, aquí jo ja vaig posant la meitat d'aquest greix d'aquí, l'altra meitat del magre, ho peso, mira, 10 quilos, ens costarà massa avui. Sal i preva tat de curtir, més o menys, va. Ja sé que no em diràs el secret, perquè el secret no me'l pots explicar, segurament. Veig en Javier, que és la teva parella aquí, que en company, que en Javier és molt punyeter, que no sé si li podré treure, però bé, va. De sal què? 15, 16, 17 grams?
Fa 100 anys enrere se'n posaven 30.
30 grams per quilo de carn?
El que passa que pensa que ara són lluny, però si te'n vas cap a Vic, Sant Hilari, Manlleu, a les llonganisses i els fuets en portaven 28 o 29 o 30 també.
Però ara no.
Vale, abans era... Pensa que la xarcuteria ara és per passar-s'ho bé. Fa molt pocs anys enrere era per conservar. Aquest canvi, molts xarcuters no s'han donat compte que existeix.
Clar, de fet, ara tenim neveres, ara tenim sales de curació controlades, que abans no hi eren, no?
A mi quan em diuen, jo faig les coses igual que fa 200 anys, dic, tens un problema. La tradició sempre la faràs perdurar, sempre que l'adecuïs als temps vigents. Hi ha coses que avui en dia has de vigilar una miqueta, que les sanes la fan baixar. Els governs, siguin els que siguin, no ens posen el tabac a tope perquè ens estimin, és perquè sortim molt cars i el que volen és poder tenir més pasta ells, m'entens? I amb això passa igual, van traient sal perquè és un problema.
Escolta, encara no m'has dit quanta sal hi posarem aquí.
Ah, m'ho havies demanat?
Sí.
Bueno, jo ja l'havia passada per no passar aquest trago. Bé, les mides normals avui estan entre 20 i 24-25 grams.
Molt bé, i el preva, clar, el pebre tat de curtir és dolç. Llavors podem fer una sobrassada picant, també. De preva, quan n'hi posem?
Mira, et torno a dir el mateix. Amb una matança tradicional hi ha gent que en posa 30, 40 i alguns que en posen 80. I això és veritat. Vull dir que després jo me'n vaig un terme mig. I et diré una cosa molt, molt veritat, que aquestes coses la gent no les explica. Si el pebre és jove, em poso una quantitat. Si el pebre és vell i haig de fer sobrassades, em poso una altra. El pebre vermell bo és un molt bon antioxidant i si és jove. Si el pebre vermell és vell, és un gran oxidant. I això sempre s'ha de tenir en compte. Les peces grosses sempre s'han de fer a principi de temporada, de temporada del preva. Si tu tens el preva a setembre o octubre, doncs mira, fer les sobrassades grosses a l'octubre, les velles. Si les més petites, que han de durar menys temps, els pebres poden ser més vells.
Ara et trobaré jo, avui, quan marxi d'aquí, de preves, diguem-ne, ja fets, o ara estan, diguem-ne, encara s'han de secar?
No, ara ja estan. Van sortir, els primers van aconseguir treure'n al finals d'agost, que els adelantem una miqueta, i els nostres són collits de fa 15 dies, ara els portem amb una persona que ens els asseca a forn i després ens els mol, però nosaltres no tenim per moldre. Pensa que nosaltres cada any traiem 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, depèn. L'any passat ens va caure una pedregada de caldeu, i com a tots. Però no comprem ni una mica de pebre, si no hi ha més remei, i no en venem ni una gota, perquè no en tenim. Tot i així, te n'han donat una miqueta.
Si podem fer una sobrassada picant, que hi ha molta gent fan de la sobrassada picant, què, un 5% d'aquest preva que sigui picant?
Mira, si te'n recordes quan venia a Olot, quan encara feien les fires? Me'n recordo que la gent li deia... L'última fira vam dur una sobrassada coventa i quan la gent em deia, això no pica. I tornaven enrere, on sí que pica. Perquè fèiem servir el preva que tenim picant a Covent, a Mallorca, que és el cirereta. És típic també de Mallorca, és un pebre petit, com un bitxo aquí i allà, vaja. Després... té un toc guapo i sense molts problemes hi ha gent que n'hi fot 10 o 15 grams,
Escolta, jo em poso a amassar, com ho haig de fer-ho? De baix cap a dalt, de dalt cap a baix? A veure, tu ves-me dient, agafa el micro i me vas dient,
Va, vinga. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Això cansa molt, Ja t'ho dic ara. Mira, com que ara estem a temporada bona, t'explicaré el que em van explicar la primera vegada a mi. Tu comença a pastar. Fixa't que amb la posició que estàs ajupit fa gràcia. Vale.
Fa mal el ronyó,
Doncs vés-te fent la idea, perquè aquí n'hi ha 10. Quan en fan 60, imagina't. Doncs quan es fan feien 60, el truc és que quan et sui la regatera del cul, pots aturar.
Va, home, en sèrio, que...
Això és un dit, això és un dit.
Tu no
vaig estar així, jo? No, jo no suo res. Ara estic veient coses que no voldria veure, però no suo res.
Sí. Un moment. Espera que les mans... Sí, continua tu, perquè tu hi tens més traça que jo.
Ho fan màquines normalment, perquè teòricament, el que són indústries, teòricament no es podria fer mà, s'ha de fer a màquina.
Ah, però aquí ara ho estem fent de forma tradicional, m'has ensenyat a fer sobrassada, no?
Mira, la idea és que no et quedi... Veus aquests grumolls que tenim aquí de pebre vermell? Aquests grumolls han de desaparèixer. És com si amassessis pa per entendre'ns, No és ben bé així. I el que fas aquí és... Una sobrassada primer es remena i després es pasta. Però la idea és que tot el pebre vermell et quedi repartit, perquè al final la funció, a part de donar-li gust, sempre hem de pensar que era perquè no s'oxidés, una forma de conservar. Ens convé moltíssim... Mira, fixa't, quan m'has tirat el pebre, que l'hem passat pel sedàs, perquè tota aglomeració que puguem treure... després no l'ha d'absorbir la pasta, val? Pensa més, els greixos són molt més difícils de pastar que és el que et cansa, que les magres. Fer una hamburguesa és molt ràpid, fer una pasta tan densa com aquesta costa una mica més.
A veure, sort que t'he pogut agafar el micro, perquè si no em deixaves aquí tota l'estona massant. Tenim la pasta que l'estàs acabant de pastar i jo ja veig aquí que tenim preparats que en Javier, gràcies Javier, ens has portat un bol que hi ha diferents tipus de tripes, estic veient, no? Quines són les millors tripes per fer aquestes sobrassades? Clar, de la més petita a la més gran.
T'he deixat el micròfon corbassa, tio.
Sí, ja ho veig, ja. Estaran contents els tècnics de Catalunya Ràdio quan els hi porti el micro amb l'espuma, saps?
No, també serà molt bona, digue'ls-hi, ja estarà curada quan arribis allà. Perdó, és que m'ha fet gràcia perquè... Mireu, la sobrassada primera és un trempat, i el trempat és la pasta, i el trempat es menja cru, molta gent, el que passa que, per exemple, quan l'hem de vendre, nosaltres, si algú ens demana una terrina de trempat, hem de posar l'etiqueta que es consumirà cuit, perquè avui en dia menjar cans crues no es pot fer. Però la gent, ningú el cou. La gent se'l fot normalment. Bueno, sí, algú amb mel i això, però a moltíssima gent aquí li agrada, com a nosaltres, la botifarra crua. Jo recordo quan anava a Sant Hilari, que la botifarra crua moltes vegades, quan feies la pasta, te la fondies un tros de pa i te la menjaves directament.
Feies el tastet, no? Bueno, fas el tastet.
Sí, però aquí és com una cosa molt normal. La gent li agrada el trempat, que el nom és bo. Després venen les llonganisses, que són per fer brasa. Però molta gent li agraden més perquè hi ha gent que els fa una miqueta més grassetes, perquè ve Sant Antoni després de matances, tot això va molt lligat. I després ja venen les saxoneres petites, les rissades, i després de les rissades ens anem a les colanes, i després de les colanes ens anem als les pultros, i de les pultros podem anar a les bufetes, i de les bufetes ens en podem anar als ventres. Nosaltres no en fem tantes. Abans, quan has vist el secador allà dalt, has vist que tenim les petites de 350 grams, perquè les fem totes iguales, i, per exemple, no vull fer colanes, però sí que fem les pultros, que les deixem curar durant 6 mesos, que aproximadament és el temps que estàvem en una casa. Intentem que això també sigui mitjanament veritat. I el ventre un any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, unes 3 mesos, les altres 6, les altres un any. Suposo que la mateixa, diguem-ne, pasta de sobrassada posada amb tripes diferents, curada amb diguem-ne, amb mesos diferents, dona matisos diferents.
Una sobrassada grossa, un ventre, que a vegades en tenim algun de 8, 10 quilos, suposo, els vistos, amb un any, jo crec que el símil amb una de 350 serien 7 o 8 anys. Imagina't, per arribar la gran a ser el centre com una grossa. La grossa és un decapat. Imagina't un arbre, i aquest arbre, quan vols saber l'edat, vas mirant els anells, doncs fixa't que una sobrassada d'aquestes grosses, cada anell és un gust diferent. Tens un centre àcid, jove, super jove, i tens un final en cuiro, super quallat, etc. Vull dir, això és...
A mi m'agrada aquestes que s'arrapen a la gola, no? Com aquell formatge que fan a Astúries, la fuga al pitu, no? Que s'arrapen aquí, ostres.
Però que s'arrapi de forma agradable, no desagradable.
Sí, no. És a dir, una cosa és que s'arrapi, l'altra és que siguin rancis i envellides malament i tot això, eh?
Aquí és on hi ha el rotllo que t'explicava dels greixos, que si no controles, en 7-8 mesos pots tenir una sobrassada que no sigui menjable.
Si et sembla bé, deixarem per embotir la sobrassada després, perquè saps què passa? Que la ràdio és com és, diguem-ne, tenim el temps que tenim, i jo no vull marxar d'aquí sense tastar aquestes sobrassades. Anem al tast?
T'he fet un tast llarg, no et deixo tocar ni una gota de pa. Tot i que t'he portat galetes, galletó, no vull que el toquis.
Mira, jo primer de tot el que vull fer és anar a buscar aquell pot d'allà que veig que diu Ànima. Aquesta sala de tast fa una flaire espectacular, xerraina, però primer m'has d'explicar què és això de l'Ànima de sobrassada, perquè veure un pot d'aquests del cuentagotes, del comptagotes, aquí amb una cosa que no es percep bé, fem una cosa, torna a agafar el micro mentre jo agafo això i tu em dius el que haig de fer.
Mira, una cosa que ens està funcionant molt bé és t'he temperat el pot, perquè pensa que això no deixa de ser el greix de la sobrassada, vale? Després s'endureix i l'hem de posar en un bany maria lleu perquè ens agafi la... Jo ja t'ho he fet, això. Vale, ara remou-la, sents que se sent? Sí. Ja està, està líquida.
Sí, sí.
Okay. En condicions normals, la que té una miqueta de fred, torna a prendre. Però no passa res, hi pot prendre moltes vegades. Ara es tira el comptagotes.
Vinga, jo no el poso.
En el dors de la mà, posa... aquí mateix, sí senyor, tira-te'n una gota. No vull que te'n tiris més.
Sort que m'he depilat avui, eh?
Una sola, olora, i això, pensa una cosa, ara jo et dic, benvingut a Mallorca, prova el gust de Mallorca.
Sí, sí, és espectacular.
Ara llepa't.
Espectacular. Mm.
Fixa't que et va quedar en els racons, no marxa, és umami pur.
Però escolta, i això, clar, què fas? Ho beneu a gotes o com ho beneu? Això és com un medicament, no? Les pastilles d'omega 3 que molta gent, diguem-ne, es pren... això, com diguem, des de la vessant gastronòmica, poques gotes et fan falta per donar aquesta potència, no? Aquesta vivesa, aquesta ànima, no? De la sobrassada.
La idea era fer un producte amb gust de sobrassada vella. Clar, jo volia que fos un producte absolutament IMSD, però alhora tradicional. I crec que ho hem aconseguit. Quan te la poses a la mà, té gust de sobrassada d'estiu, perquè està feta amb sobrassada de porc negre pur, 6 mesos de curació. El potet són 18 mesos, de 12 mesos de vida de l'animal i 6 mesos de curació de sobrassada de porc negre.
Déu-n'hi-do. A veure, aquesta altra sobrassada aquí petitona que veiem.
Aquesta és una de les que m'ha fet més feliç, perquè ens ha donat coses bones. Vam estar en el fòrum de Girona i ens van donar un premi tot per innovació, que és la de formatge blau. La fem amb en Pere Molí de Ger, perquè intentem sempre tenir sinergies amb gent que fa coses com nosaltres. Té el seu propi animal, se'ls dona el menjar que ell planta, amb la seva pròpia llet fa el seu propi producte. A més, un producte de llet crua.
O sigui, aquí hi ha una joint venture, podríem dir, entre la Cerdanya i Mallorca. Sí. No?
En aquest cas, i en el del formatge de Mahó, en totes dues hem aconseguit el mateix. Tenir gent que són productors que s'hi miren molt, que tenen el cercle tancat, i és una sinergia entre productors, totes dues.
Boníssima aquesta, boníssima. Veig ara que en tens una amb xocolata.
Sí, les sobrassades aquí molta gent se les menja amb mel, i també hi havia gent, no tanta, que en xocolata, i se'ns va ocórrer la idea brillant de posar-li xocolata directament, és un 80%, no és dolça, i ara això te la fondré una miqueta dins d'un cimada i veuràs com et queda. Farem un petit sàndwich de sobrassada de xocolata i la, mira l'encimada aquesta petiteta. Ara la posarem a la...
Sort que avui no ve una gran amiga, diguem-ne, comuna que tenim aquí a Mallorca, sí. la Xesca de Can Loi, perquè si no se'ns la menjaria tota amb la ensaïmada. Potser al final l'haurem de trucar, de fer-li una trucada, però a mi m'agradaria molt tastar aquest poltru que tens aquí. Aquest poltru té 6 mesos?
Aquest no en té 6, aquest en té 8, perquè t'esperava tu. I tenia una bufeta per salvant del jefe l'altre dia, que em feia ganes que la veiessis, però normalment no en fem i la vaig fer per encàrrec. Però sí, aquest poltru, fixa't ja que ja té una miqueta més de fong, a més aquest l'hem passat per la sala de maduració, hi ha dues sales de curació, una de curació normal i una altra de maduració. Jo dic que les sobrassades és com el formatge, que tenen una maduració, fixa't el fong que té. Passa-li el dit aquí aquest per la ranura, veuràs quan...
A veure.
Ha de tenir un punt d'olor de sabó de Marsella. L'hi trobes o...
Sí.
Pues això és la barreja de fongs i de vida que tenim aquí dintre, i les tripes són permeables, després mengen tot el que veuen. Si en aquest sacadero li poséssim una tonelada de maduixes, les sobrassades agafarien aroma a maduixes. Després, molt important on respiren, on viuen i on maduren.
Clar, perquè hem parlat dels ingredients, de com s'elabora, però n'hem parlat de com es cura. Quines són les millors condicions en un lloc com aquí a Mallorca, diguem-ne, per curar una bona sobrassada?
Un hivern de fa 200 anys enrere.
Perfecte. Temperatura, humitat, a veure, ja.
Temperatures de matança, 2 graus, 1 grau, 3 graus, 0 graus, al dematí a les 6 del dematí, i temperatura al migdia, quan estàs elaborant, perquè molta gent ara la fa el mateix dia, de 4 o 5 graus. Això ha desaparegut i ara són 3 al dematí, 20 al migdia. Aquestes gràfiques tan bèsties no són gens bones pel producte. Tots els greixos que perdi per una mínima calor, i si no són ben triats o encara tens més problemes, no els tornarà a recollir aquesta sobrassada.
Ja veig que estem en una tesitura que, a més, si una sobrassada aquesta, si ha d'estar entre 3 mesos, un any o un any i mig, les més grans, és allò de, com, per exemple, quan els de Vic, no?, que fan la llonganissa i que estan allà obrint i tancant portes o controlant molt bé la temperatura, l'humitat i la velocitat de l'aire, no?, que entra, això, amb els formatges hi ha l'afinador, aquí també, no?
Jo moltes vegades ho dic, que amb José Luis Afinador, que és un afinador de Madrid, que és amic de la família, sempre ho xerrem, que això és quasi el mateix. A més, penso una cosa, que a vegades la gent et diu, això amb un assecador és fantàstic, sí, però l'assecador el que fa és que remou l'aire de dintre i, evidentment, no sempre té el mateix. Clar, no és el mateix que xupi aire a 40 graus que xupi aire a 3 graus. Que xupi aire amb 90% d'humitat relativa que xupi aire amb 60% d'humitat, saps? Vull dir que aquí la gent no és... Penjo les sossades i me'n vaig. No, ja hi ha diumenges que vinc a veure què està passant.
Xerraina, moltíssimes gràcies per la teva saviesa. Jo em quedo aquí a anar tastant, perquè veig que arriba la Xesca amb les ensaïmades.
Farem dinar,
Anem-hi, va.
Tinc trastos, tinc poc cap de llum allà amagat, tinc hamburgueses de porc negre.
Ui, para.
Salut.
I per acabar la fonda d'avui, una dita popular. Diu així, el peix amb suc vol un liberal per l'oli, un garrepa per l'aigua i un boig pel foc. Vagi bé i fins la pròxima.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que animal és molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans.